Temps en xarxa. El domini.cat va tancar el 2012 com a segon domini del món amb més creixement, amb un 15% de noves altes respecte al mes anterior. El domini va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de promocionar la llengua i la cultura catalanes a internet. Els únics requisits per tal que un lloc web tingui el domini.cat són que sigui en català o bé que estigui relacionat amb la cultura catalana. Saludem el Santi Rivera, que és director de la Fundació.cat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quants dominis.cat hi ha actualment registrats?
A dia d'avui, 68.500.
Déu-n'hi-do, no sé si heu notat un augment el darrer any després de la manifestació multitudinària de l'11 de setembre.
Hem notat un creixement important, però no atribuït directament doncs, al tema de la manifestació de l'11 de setembre. Pot ser un element que hagi afectat positivament, però bàsicament el creixement que hem tingut és resultant d'una major acceptació del domini i d'una política promocional de preu i de comunicació del domini que realment ens ha donat molt bon resultat.
Quin percentatge del mercat català fa servir el domini.cat?
Actualment estimem que un 11% dels dominis registrats a Catalunya són .cat, aproximadament.
I estem parlant, entenc, majoritàriament de registres d'empreses.
Doncs sí, aquí tenim segmentat els dominis amb diferents grups i el principal són empreses amb un 57% de les webs.cat. El 57% dels webs que tenen domini.cat són empreses. Després vindrien webs d'individus i també organismes públics i entitats.
El domini és al cap i a la fi una marca, no sé si el .cat el defineix.
Doncs sí, al final un domini d'internet no deixa de ser una eina de màrqueting que utilitzen doncs, individus o empreses o entitats doncs per dirigir-se al seu públic, públic que vol consultar webs que són en català o empreses que es volen identificar com a empreses catalanes o empreses doncs, que consideren que part dels seus continguts, si estan en llengua catalana, doncs s'han de consultar amb un domini que acabi en .cat.
Per tant, les empreses estrangeres que s'instal·len a Catalunya tenen molt en compte el .cat, en compte del que ens pugui semblar,
oi? Sí, per suposat, dins del portafoli d'empreses que tenen domini.cat en tenim moltes que són multinacionals, que consideren doncs, que quan un va a la versió en català del seu lloc web doncs, ha d'acabar en .cat, igual que si van a la versió en anglès ha d'acabar en .com, però també tenim moltes empreses petites, que és la característica del teixit empresarial català, doncs, que directament registren el seu domini en .cat.
I més dominis és igual amb més presència a la xarxa? És a dir, empreses que tinguin més d'un domini amb el mateix nom?
És més presència perquè, senzillament, el que estan fent és segmentar doncs, el seu públic. És a dir, és ajustar-se a les necessitats de cadascun dels seus públics. Hi ha exemples molt emblemàtics, com és el cas del Futbol Club Barcelona, doncs, que la seva web, quan un consulta els continguts o la versió en anglès, doncs, la URL... El domini diu fcbarcelona.com, però en canvi, doncs, quan és en català, doncs, fcbarcelona.cat. Ells consideren doncs, que és una forma de dirigir-se a cadascun dels seus públics doncs, de forma més adient.
Seria el domini.cat més reconegut mundialment, el del Barça?
És dels primers. Sense cap mena de dubte, doncs, que dins del rànquing de dominis.cat és dels que està més ben posicionats. És una web francament molt consultada.
I quin seria el top 5 d'aquests dominis?
El top 5, doncs ara no li sabria dir en aquest moment.
Més o menys, empreses o institucions que tinguin molta presència.
Acostumen a ser empreses multinacionals que tenen el domini.cat. Doncs, per exemple, Google, Microsoft, Facebook, aquest tipus d'empreses, doncs, que les empreses grans doncs, que ja de per si són les més consultades, sigui quin sigui el seu domini, doncs si tenen l'extensió .cat doncs també són molt consultats. Aquí a Catalunya, per exemple, també les més visitades són les de la TV3, per exemple, les dels diaris que tenen extensió .cat, etcètera, etcètera.
Clar, la de la Generalitat, no? Gencat.cat?
També, totes molt bona part dels dominis que nosaltres tenim són d'organismes públics, aproximadament un 12% dels webs.cat són d'organismes públics, i aquí doncs predomina doncs òbviament doncs la Generalitat, però també doncs ja tenim els webs de molts ajuntaments, etc, etc.
Què costa un domini.cat?
Depèn, entre 7 i 30 i escaig euros o 35, en funció de l'època de l'any i en funció de l'agent registrador on es compra el domini. En funció de l'època de l'any, perquè es fan promocions en preu, i depèn del registrador, perquè nosaltres no venem directament al domini, sinó que nosaltres el revenem al que són empreses registradores, que són aquestes empreses que es dediquen a vendre dominis, més allotjament web, més desenvolupament web. Aleshores, hi ha empreses que el venen més econòmic i empreses que el venen una mica més car.
Molt bé, abans d'acabar, expliqui'ns, a més del domini.cat, en què treballa la Fundació, quins són els principals reptes?
Doncs aviam, la Fundació té com a redactat fundacional, doncs la part principal seria, òbviament, totes les tasques relacionades amb la difusió del domini.cat, però també tot allò que sigui la presència del català a internet i les TIC, és a dir, doncs, tot aquell tipus d'accions que permetin doncs, difondre la presència tant en continguts com en consulta del català en tot l'àmbit TIC. A partir d'aquí doncs, són moltes tasques. Tenim una sèrie d'iniciatives, com per exemple una iniciativa que es diu el Navega en Català, que és una iniciativa per sensibilitzar els usuaris a que es configurin els seus navegadors en català, a fi i efecte doncs, que Google o els webmasters identifiquin que el català és una llengua utilitzada i que, per tant, contribueixi a que la gent faci continguts en català.
Li volia demanar si el català té bona salut a la xarxa.
En principi, sí, tots els indicadors doncs, indiquen que sí. Hi ha una sèrie d'indicadors d'altres entitats doncs, que manifesten que el 60% de les webs tenen continguts en català. Vaja, hi ha indicadors que indiquen que sí, però això no vol dir doncs, que la feina estigui del tot feta. I, de fet, aquesta és una mica la nostra raó de ser, doncs, seguir impulsant accions perquè es generin continguts en català d'una banda, però també perquè la gent els consulti.
Molt bé. Santi Rivera, director de la Fundació.cat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Estàs escoltant Matins en Xarxa amb Jéssica del Moral. Trop facile, dès que tu souris, tu me fascines comme un aimant sur un fil de fer tendu et habile. Mais c'est vraiment trop facile, c'est ma pomme qui te fascine. Je tourne le dos pour partir, tu sais qu'elle n'est pas assise. Quadern d'estiu, pàgina 3, personatges i paisatges.
Deu i 53, gairebé 54 minuts. Òscar Moré, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí, arriba el moment de conèixer un nou i últim, ho diem amb certa tristor,
sí,
personatge de Catalunya, i ho hem anat fent, ho hem fet, ho fem, anant...
Sí. Sí, ho hem anat fent, sí, està bé, ja anaves bé, i avui ho farem, no ho farem més, de moment.
Que anem a una de les places més rumberes de Catalunya, oi?
Sí, avui li posarem rumba, no? Per acabar-ho allò molt alt. Us portaré a la plaça del Raspall del barri de Gràcia de Barcelona, una plaça on hi conviuen gitanos i paios, gitanos catalans, els més simpàtics i rumberos de tot Catalunya. Allà m'hi he trobat l'Antonio Jiménez, un músic amb la seva guitarra acompanyat a molts rumberos d'aquesta plaça, a qui es va crear Sabor de Gràcia, qui va néixer el Pescaïlla, el marit de la Lola Flores. També va viure el Gato Pérez, que si baixeu una mica més cap a baix, de la plaça del Raspall cap a baix, hi trobareu la plaça de Gato Pérez, perdó el micro, Ivan, i un rumbero, el Gato Pérez, que va venir de l'Argentina a prendre això de la rumba catalana. Aquí li van ensenyar moltes coses i els veïns, en agraïment, li van dedicar aquesta plaça. Però anem primer de tot a conèixer la història de l'Antonio, el nostre guia per la plaça del Raspall.
Em dic Antonio Jiménez, soc del barri de Gràcia, tota la meva vida he estat tocant rumba catalana i soc músic, ara estic retirat i bueno, pues ara el que estic fent són classes de guitarra de rumba, perquè crec que la rumba catalana mai n'hi ha que mesclar-la amb les rumbes que hi ha al costat de rumba fusió, que fan rumba jazz, que no és que sigui malament, no, jo respecto tot, o fan, per exemple, rumba amb blues, també correcte, perquè és...
Però no és rumba catalana.
Però no és rumba catalana. O sigui, la verdadera rumba, rumba catalana, són dels gitanos catalans de Catalunya. I fora d'aquí no és rumba verdadera.
Ilusiones unidas, eso somos tú y yo. Somos pasajeros con billetes para el cielo y también la eternidad que tiene todo lo bello. Eso somos, vida mía, tú y yo.
Òscar, i per on et va portar l'Antonio?
Doncs mira, amb l'Antonio vam anar, a part de passejar-nos per la plaça, vam anar fins al local de la Unió de Gitanos de Gràcia, allà em va presentar alguns dels artistes que viuen en aquest lloc de Gràcia, i que són molts. Al vespre tothom surt al carrer amb la guitarra i amb ganes de cantar rumbes i passar-ho d'allò més bé, o sigui que anar a la plaça del Raspall és una festa. Em va presentar també la cunyada de la Lola Flores, que li diuen la Perruca, després la coneixerem, i també em va presentar la seva guitarra. Vols conèixer la guitarra de l'Antonio?
Home.
Vinga, som-hi.
Aquesta guitarra és, diu, que diu aquí, que no hi veig sense ulleres, José Cayuela.
Cayuela, sí.
Aquesta guitarra és de l'any 60, de Sevilla. No la va comprar el meu sogre. Quan era jovenet, també hi prometa que la meva dona, i valia en aquells temps 7.000 pessetes.
I bon sogre, eh?
Sí, pobret. Ja també va morir, pobret.
Ay, moro, ay, moro, ay, moro, que tú caminas por el desierto. Ay, moro, ay, moro, ay, moro, que tú caminas por el desierto.
Digues, digues.
No, sí, sí, que... l'estem escoltant en directe l'Antonio Jiménez, improvisant aquesta cançó.
En directe, ells aquesta improvisen.
Sí, ell, per exemple, va veure que hi havia allà el Moro de Gràcia, que és un dels gitanos que viuen per allà, que li diuen Moro, i li va tocar aquesta cançó, Ai Moro, Ai Moro, Ai Moro, i res, i després d'estar per allà a la Unió dels Gitanos de Gràcia, vàrem tornar a sortir a la plaça, i em va explicar, doncs, com és l'espectacle que es viu en aquest lloc de Gràcia.
A vegades se sentem, toquem la guitarra, es fiquem dos, en un moment s'ajunten 10 o 12 i toquen la guitarra.
Quina festa, no?
Sí, però mira, sa, toquem una miqueta, una altra porta una guitarra, l'altra porta una altra cosa, i bueno, i aquí estem. Perquè bastant problemes tenim, per aquestes crisis que hi ha i tot, que si no n'hi ha una miqueta d'oci, és per no baixar de casa mai més. I antes d'agafar depressió, és millor cantar i ballar. El contacte dels amics, de la família, mai n'hi ha que perdre això, no. Sempre n'hi ha que estar juntets, això.
I aquest també me'ls va presentar l'Antonio quan vam anar a fer un tomb per la plaça. El que canta és en Jonathan, que té un grup que es diu Arrels de Gràcia, l'acompanya en Climent, els bombos, un paio del tot integrat al barri. Arrels de Gràcia ha gravat un disc, toquen pels bars de Gràcia i tenen un futur prometedor. Però ara anem a escoltar a la... no sé si tenim temps.
No l'acabaríem no d'escoltar, no, potser?
Però, bueno, la farem una cosa. Ens ho guardem pel proper estiu i començarem amb la Perruca, que és la cunyada de la Lola Flores, que em va explicar que quan la Lola Flores anava a visitar el marit de la Perruca a l'hospital, li posava uns bitllets de sota el coixí. Mira si era bona persona.
Carai, carai. Antonio Jiménez és el darrer personatge de l'Òscar Moré. Nosaltres hem conegut moltíssima gent arreu del territori i espero que tu, Òscar, hagis fet molts i molts amics.
Sí, 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 jo m'he passat molt bé i, sobretot, m'ha agradat molt compartir aquestes hores de ràdio amb vosaltres.
Oh, igualment.
Que són català i porto la retina, i el que no li agradi que li ve la retina, que són català.